Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els delegats de Comissions Obreres i UGT a ESMATSA reclamen més diàleg entre la companyia i l'Ajuntament. Pau Duran, bona tarda.
Els treballadors consideren que si la comunicació hagués estat més fluida, es podria haver evitat la querella i l'investigació de l'alcalde Matías Serracant i 7 persones més. José Luis Romero és delegat de Comissions Obreres a ESMATSA.
No vamos a entrar a valorar cómo cada uno define sus intereses, pero sí que es verdad que nosotros creemos que el diálogo, pues siempre como sindicato, entenderás que nosotros siempre apostamos por el diálogo, por la vía del diálogo. Suponemos que se entienden las partes. Otra cosa es que en medio de esto nos encontramos los trabajadores. Nosotros no valoramos si es más bueno o más malo una vía u otra, pero creemos que siempre la vía del diálogo serà la més coherente per a tots.
Des dels sindicats lamenten que aquest nou gir del conflicte deixa els treballadors en una situació encara més incerta.
Els desnonaments per ocupació han pujat a la ciutat en l'últim any, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca.
L'APA ha aturat un centenar de desnonaments a la ciutat durant el 2017. D'aquests, un 60% han estat efectuats pel BBVA. Per reclamar que no s'han executat, més una trentena de persones s'han concentrat avui davant la seu de l'entitat financera a la ciutat, al carrer Gràcia.
El Fresh Festival augmenta el nombre d'espectacles, escenaris i col·laboradors en la seva segona edició.
Una trentena d'espectacles de música, teatre i cinema ocuparan els jardinets del 24 de juny al 26 de juliol. Entre els artistes d'aquesta edició hi ha Lu Ros, Quim Puy Portet, Manu Guix i Roger Mas, entre d'altres.
I en esports, les noies del waterpolo de l'Estralpul Natació Sabadell jugaran una nova final de la Champions.
Després de guanyar el partit d'aquesta tarda contra l'UPC Budapest per 17-8, les de David Palma jugaran demà la final contra les guanyadores de l'enfrontament entre el Quirici i l'Horizonte. Serà demà a l'una del migdia.
Són les principals informacions d'aquest divendres 20 d'abril. Les repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatura que no para de pujar. Són 2 graus més que ahir i 6 graus més que fa només 3 dies. Hem d'esperar aquestes mateixes temperatures pel cap de setmana. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per l'ambient assolellat, tot i que ha quedat el cel una mica més tapat a la tarda amb el creixement de nuvolades, especialment a punts del Prepirineu, de la serralada transversal, del prelitoral i altres sectors també de l'altiplà central i extrem nord de la depressió central. Poca cosa, amb la probabilitat baixa de que encara hi pugui haver algun ruixat molt aïllat a punts del Pirineu o Prepirineu occidental. De cara a demà s'espera una jornada bàsicament assolellada. Per la tarda podrà créixer algun núvol d'evolució diurna molt poquet a zones del Prepirineu. En principi no s'espera precipitació i en quant a la temperatura parlarem de temperatura encara més elevada que no passa avui. Avui ha quedat amb valors la màxima molt semblants als d'ahir. En alguns indrets de la Catalunya central i del Prepirineu han pujat una mica més i hem vist valors de fins a 25 graus a punts de Ponent o de l'interior de Girona. Demà encara s'esperen valors més elevats que no pas aquests. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada. Per anar cap a Barcelona trobem 3 quilòmetres de cua i a Terrassa per anar cap a Manresa on trobem 2 quilòmetres d'aturades. A la B30 també hi ha problemes a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i a Cerdanyola per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord. A la P7 a Barberà també hi ha problemes en sentit nord on trobem exactament 9 quilòmetres de cua. Si mirem a Barcelona, aturades a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits. També trobem aturades, congestió, a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7 de la tarda, és moment d'entrar en matèria. La querella d'ESMATSA en contra dels 5 expedients presentats per l'Ajuntament, que ha suposat la investigació de l'alcalde Matías Serracant i de 7 persones més, agreuja la situació d'incertesa dels treballadors. Així ho han posat de manifest els delegats dels sindicats Comissions Obreres i UGT en declaracions a Ràdio Sabadell. Una situació, diuen, que es podria haver evitat.
Els treballadors d'ESMATSA s'han mostrat sorpresos per la querella i els seus efectes, ja que no en tenien coneixement, però creuen que es podria haver evitat si les dues parts haguessin assegut a negociar. El delegat d'UGT a la companyia, José Luis Romero, segueix apostant per crear una comissió de seguiment, malgrat que amb la judicialització del procés el diàleg es compliqui.
Ya sabes que siempre hemos valorado que la abertura de a lo mejor una comisión de seguimiento donde estuviéramos todas las partes implicadas y no sé, nos generaría a lo mejor una transparencia más grande de la que ahora tenemos por todas las partes, ¿vale? Porque ahora lo que nosotros estamos viendo que todo el mundo nos está utilizando, digámoslo así, ¿vale? Que no quiero decir que sea así, pero que da la sensación que una parte te utiliza para una cosa y otra parte te puede estar utilizando para otra. Cada uno te da una información diferente.
El delegat d'UGT Esmatza, Víctor de Quinta, lamenta que la creació d'aquesta comissió rebutgés el ple municipal i n'assenyala els efectes.
Se rechazó eso. Cuando, no sé, se abandera tanto de hablar de transparencia y de tal, pues creíamos que eso era lo más transparente. Pero bueno, no pudo ser y mira, y ya te digo, la situación que será ahora no es agradable para nadie. No, para nada, ya te digo, repito, ni para el sindicato no es que estemos, no es agradable una situación así, ni trabajadores, ni para la ciudad, ni creo que para ninguna de las partes, también de la empresa.
Segons els dos sindicats, l'última reunió mantinguda amb l'Ajuntament va ser aquest dimecres i només es va parlar dels 5 expedients oberts contra la companyia. En cap cas es va abordar la querella i els seus efectes. Amb tot, els treballadors estan a l'expectativa de com els pot afectar la nova situació i no descarten noves mobilitzacions.
En relació a la querella d'Esmatza, precisament, Convergència i Unió ha retret avui al govern no haver estat informats de la denúncia presentada per la concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària de la ciutat. El portaveu Carles Rossinyol ha explicat que va preguntar sobre el tema fins a 3 vegades en l'última comissió informativa de presidència i que el govern ho va obviar.
Un govern que parla molt de transparència, impulsa codis ètics dels quals nosaltres n'estem molt satisfets, però després enganya, amaga informació tan rellevant com aquesta en els regidors quan es pregunta explícitament, també fa que les coses no s'acabin d'entendre què és el que mou aquest govern.
Carles Rossinyol s'ha preguntat per què l'executiu local actua amb aquesta inadversió contra Esmatza i insta el govern a presentar una querella si realment té proves que l'empresa ha comès algun tipus d'irregularitat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La PA denuncia les pràctiques intimidatòries dels Mossos d'Esquadra. Els activistes denuncien que des de fa 3 mesos els arriben casos d'afectats que dies abans del desnonament reben visites de patrulles d'agents de la policia catalana. Emplacen administracions, partits polítics i ens judicials a coordinar-se per tallar la sagnia de desnonaments. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Només el 2017 la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi va aturar un centenar de desnonaments a Sabadell, dels quals un 60% eren efectuats pel BBVA. Reclamen al consistori que coordini millor les regidories d'habitatge i acció social i han demanat una reunió amb els titulars polítics Glòria Rubio de la Crida i Gabriel Fernández d'Esquerra. A més, també volen reunir-se amb els comandaments de la policia catalana per acabar amb les pràctiques intimidatòries. Rosa Païsa és la portaveu de la PAC Sabadell.
Desnonaments sense hora o amb data oberta, enviant patrulles policials dies abans per atemorir les famílies o pròrrogues per al pròxim desnonament cada vegada més curtes. Aquestes mesures van destinades a impedir o complicar l'autoorganització popular i crea una impossibilitat de trobar alternatives habitacionals ni de negociació d'un lloguer amb l'entitat financera.
La PAC ha avisat que començarà una campanya per assenyalar els culpables d'aquesta crisi de l'habitatge.
I afegim un parell de punts més amb el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda.
La família de Caroline del Valle, la noia de 14 anys desapareguda l'any 2015 a la zona hermètica, ha organitzat una marxa per diumenge a Sabadell.
La manifestació sortirà a les 5 de la tarda de l'estació Sabadell Sud de Rodalia Renfe i resseguirà els últims passos de la menor. L'objectiu és doble, trobar alguna pista que expliqui què va passar aquella nit i donar a conèixer el seu cas, un cas que ha canviat la vida dels seus pares.
Pues se sobrelleva por días, hay días que están bien, no, que lo llevas un poco mejor, hay días que no, que estás hundida, que no te ganas ni de levantarte, ni de hacer nada, es que nada, no te ganas ni de vivir. Es que es, vives el día a día, no tienes vida ya, o sea, te parte todo. Y esperanzas, ya te digo que hay días que me levanto un poquito más así, hay días que sí que las tengo y hay otros días que no.
La família té menys de 18 mesos per esclarir què va passar abans de l'arxivament definitiu del cas, que els Mossos tracten com un homicidi amb ocultació de cadàver.
L'Institut d'Estudis Catalans premia un treball sobre el centre de Sabadell.
El treball de Pere Vidal ha rebut un dels dos accèssits concedits enguany de l'11è Premi Catalunya d'Urbanisme Manel de Solà Morales. El jurat ha considerat que el projecte és rigorós i ha fet èmfasi en la seva capacitat d'anàlisi. També s'ha valorat que el treball es comparteixi amb la ciutadania en forma d'exposició.
I un últim apunt, dilluns 23 d'abril començaran diferents obres de reparació dels carrers de la ciutat.
Els trams intervinguts seran en els carrers de Guadiana i de Joanot Martorell. Les actuacions consistiran en reparar desperfectes estructurals en el paviment de la calçada. Aquesta setmana també s'han reparat diversos aparcaments i voreres de la ciutat.
Obrim pàgina cultural. El Fresc Festival es vol consolidar com el festival d'estiu de Sabadell i de la comarca. Per aquest motiu, en aquesta segona edició s'ha ampliat el nombre d'espectacles, s'hi han sumat nous col·laboradors i s'instal·larà un nou escenari. Tota la programació se situarà als jardinets de la Fundació Antiga Caixa Sabadell.
Des del 24 de juny i fins al 26 de juliol, la música, el teatre i el cinema pujaran a l'amfiteatre dels jardinets. Serà durant la segona edició del Fresc Festival, que programarà més de 30 espectacles per a tots els públics. El director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, ha justificat aquesta nova edició amb les xifres de l'any passat.
Nosaltres estem molt contents de les dades de la primera edició. Van ser 26 espectacles, van passar més de 5.500 persones i haver-hi un 77% d'ocupació. Per tant, entenem que sent la primera edició d'un festival que s'iniciava, malgrat el que comentava, malgrat la tradició dels jardins i l'activitat cultural dels jardins, les xifres són excel·lents. Per tant, el segon motiu, doncs, recolzat per les dades de la primera edició.
Tots els organitzadors han volgut destacar la presència d'autors de la ciutat i entre els artistes d'aquesta edició hi podrem comptar precisament amb Lou Royce, Quimi Portet, Manu Guix i Roger Mas, entre molts altres autors. There was a woman,
she lived in the north. Aquest cap de setmana també hi ha altres propostes culturals que repassem a continuació. Comencem per la vallesana Magalí Seré, que publica Cançons d'amor i dimonis, que és el seu primer treball discogràfic en solitari.
Després de gravar dos àlbums amb el Quartet Mel, Seré ha volgut apostar per 10 cançons que reflecteixen molt bé la seva personalitat dels últims anys. Ella mateixa explicava així l'origen dels temes. Són declaracions al Matí de Ràdio Sabadell.
Arran d'una experiència tan negativa és que ha acabat sent una experiència la més positiva de la meva vida. He entès què és amor i el que no ho és, realment. I es diu Cançons d'amor i dimonis perquè apareix aquesta ràbia, aquesta impotència d'haver estat manipulada i no haver-ho vist a temps, però haver estat, entre cometes, salvada pels que m'estimen i per mi mateixa, per la voluntat que et fa tenir l'amor.
La presentació oficial de Cançons d'amor i dimonis serà el dissabte 12 de maig al Centre Tradicionarius de Barcelona. Sé que t'han fet
mal, però no m'ajuda gens. Oriol Pedrós i Marina Prades esgoten les entrades per l'espectacle d'aquesta nit a la Cava Orpí.
La guitarra i la veu d'aquests dos músics construiran un espectacle únic que partirà dels clàssics de la música popular. El mateix Pedrós explicava així els detalls de l'espectacle.
Amb la Marina portem temps tocant junts i bueno, una mica el que hem fet quan toquem junts en aquest format de duo és doncs fer versions de cançons famoses, doncs, bueno, anar-les fent, és un concert normal i corrent. Però aquest cop volíem fer una cosa diferent i hem muntat un espectacle, bueno, tot curiós, que la veritat és que és la primera vegada que ho fem i hi ha tota una sèrie d'elements de risc, diguem, que ho fan també una mica més interessant.
És la segona vegada que la Cava Orpí completa l'aforament per un concert després que Andrea Motis i Joan Chamorro pengessin també el cartell de No hi ha entrades.
Y que pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo.
El director mallorquí Pep Tosar redibuixa la figura de Federico García Lorca demà al vespre al Principal.
L'espectacle inclou guitarra, ball i cant, a més d'imatges per redescobrir la figura del poeta granadí. Tosar ha volgut fer un recorregut cronològic de la vida del poeta assassinat el 1936 a mans dels soldats nacionals.
Amb una vida, amb un bon poeta, amb una història tan tan significativa, no? Tan sensible com en el cas de Lorca. El que és difícil és posicionar-se, no? És a dir, el lloc des d'on elabores l'espectacle, és a dir, en quin to el fas, en quin to parles de tantes coses que han envoltat la vida breu de Federico García Lorca.
L'obra de Federico García es representarà demà dissabte a les 9 del vespre al Teatre Principal.
I aquest cap de setmana s'organitza la primera edició de la Fira Art i Creació.
En total, 12 creadors de diferents disciplines faran demostracions i una exposició dels seus productes. A més, hi haurà tallers pels més petits per incentivar l'art artesà, amb música en directe amb DJ Moritz, microteatre amb tres homes grossos o els músics de Gràcia. Marina Pedrol és una de les seves impulsores.
Volíem ampliar la nostra visibilitat a la ciutat. Som creadors, artesans i escoles d'art i d'oficis, i ens volíem, bueno, pues això mateix, fer difusió i promoció de les nostres activitats i tot el que estem creant. I vam pensar, doncs, que una bona manera seria fer un mercat propi o una mostra propi d'aquestes activitats.
La mostra començarà demà dissabte i s'allargarà fins diumenge als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell, Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934-05-0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
Amb Jardineria Caralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Caralt.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucies falses, hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric. Amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Els informes de la Guàrdia Civil que rep el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena vinculen l'entitat Òmnium Cultural presidida pel sabadellenc Jordi Cuixart i actualment empresonat amb la impressió i distribució dels cartells pel referèndum de l'1 d'octubre. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha respost a aquesta afirmació al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Ara mateix ja no ens sorprèn res, en el moment que et posen el president a la presó o que tuïnen la gent per anar a votar ja no pot arribar a sorprendre res. És una mentida més, una falsedat que intenten demostrar amb proves que no s'aguanten per enlloc i ens defensarem explicant la veritat i bé, si hi ha un judici just, doncs amb això n'hi hauria d'haver prou. Malauradament sí que és veritat que es construeix un relat mediàtic, un relat també de la Guàrdia Civil, judicial, que el que intenta és barrejar-ho tot. Nosaltres no vam ni imprimir, ni vam fer, ni vam editar, ni vam pagar cap dels cartells d'aquests tipus, perquè això corresponia al govern de la Generalitat.
Mauri ha explicat també que estan preparant per aquest diumenge una jornada batejada com a Cultura contra la Repressió per reclamar la llibertat dels presos polítics.
Jordi Cuixart fa 43 anys i a Santa Perpètua de Mogoda han preparat més de 9 hores de música i cultura. Han confirmat l'assistència a una quarantena de músics, actors, periodistes i poetes. I participaran Gossos, Gemma Humet, Brahms, Roba Estesa o el Quartet Mel. Tampoc hi faltaran Gerard Quintana, Marina Rossell o Xavi Sarrià d'Obrint Pas, ni els sabadellencs Laura Rossell, Roc Casagran i Elisabet Casanovas. El mateix Jordi Cuixart està molt emocionat de saber que tota aquesta gent s'ha implicat en aquest homenatge, en el qual es farà taquilla inversa per la Caixa de Solidaritat.
I el dia també ens deixa altres notícies destacades, com per exemple que la banda terrorista ETA ha demanat perdó a les víctimes a 15 dies que es produeixi l'anunciada dissolució definitiva.
En un comunicat publicat aquest divendres a través del diari Gara, ETA reconeix el dany causat al llarg de la seva trajectòria armada. En l'escrit, la banda també mostra el seu compromís amb la superació definitiva de les conseqüències del conflicte i diu que tant de bo res no s'hagués produït. Tanmateix, la banda trasllada el seu respecte més absolut als morts i als ferits arran de la seva activitat armada i apel·la a la reconciliació.
En canvi, l'Associació de Víctimes del Terrorisme veu poca novetat en el comunicat d'ETA perquè, diu, justifica la seva activitat.
I diu que es tracta d'un pas més en l'estratègia orquestrada per l'organització terrorista. De la seva banda, el PNB valora el canvi de llenguatge d'ETA, però li recrimina que faci distincions entre víctimes. Aitor Esteban assegura que el comunicat és un intent de resposta a la societat basca que demana que reconegués el dany causat.
El vaixell de Proactiva Open Arms salpa del port de Potsalo després d'un mes immobilitzat.
Així ho ha anunciat la mateixa ONG a les xarxes. Per la seva banda, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, s'ha mostrat crític amb la Comissió Europea i ha assenyalat que el que fa la institució està totalment fora dels límits de la moral. Afegeix que per això tornen al Mediterrani, encara que sigui amb els mateixos recursos que van començar, amb la mateixa senzillesa, però també amb la mateixa determinació que el primer dia.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui comencem parlant de waterpolo perquè l'equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell ho ha tornat a fer. Les de David Palma tornaran a jugar una nova final de la Champions després del gran partit que han fet aquesta tarda a les semifinals de la màxima competició continental contra l'UPC Budapest. Al final, el resultat de 17-8 demostra la superioritat que hi ha hagut dins de l'aigua.
Exhibició total de les sabadellenques que un cop més demostren que arriben perfectament al moment clau de la temporada. Bea Ortiz i Judit Forca, amb 5 gols cadascuna, han estat les referències ofensives del conjunt nedador. Després d'un primer període igualat i amb empat a 4, les waterpolistes de l'Astralpool han agafat 3 gols de marge al descans, que han començat a encarrilar l'enfrontament contra l'UPSE. De fet, David Palma, tècnic del Natació Sabadell, considera que aquest avantatge ha estat clau.
El segundo cuarto, como dices, hemos roto el partido, hemos estado muy seguras en defensa y hemos conseguido empezar a coger una ventaja en el marcador gracias a ello.
Lluny de relaxar-se, les sabadellenques han seguit augmentant diferències amb 12-7 al final del tercer període i el 17-8 al final. Un marge de gols que ha permès a David Palma rotar jugadores pensant ja en la final de demà. Una final que serà contra el Kinev Kirishi, que acaba de guanyar a l'Horizonte di Catania per 14-13. El David Palma feia al final del partit una valoració sobre aquests dos possibles rivals i, evidentment, deia que preferia les italianes.
Bueno, sempre he dit que m'agradaria jugar en camp neutral. Això vull dir que m'agradaria jugar contra l'Horizonte, que és un equip que s'ha format nou i crec que aquí hi ha més possibilitat. El Kirishi és l'actual campió, juga amb el públic a favor, a casa seva, i crec que seria una mica més difícil. Tot i que penso que si defensem com avui acabarem guanyant també.
Doncs no podrà ser les prediccions que volia el David Palma perquè, com dèiem ara, ha acabat fa uns minuts aquest segon partit de semifinals de la Champions amb victòria de les anfitriones del Kinev Kirishi, això sí, resultat molt més ajustat, 14-13 davant l'Horizonte. Per tant, demà final entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Kinev Kirishi a partir de la 1 del migdia.
No sortim de l'aigua, ja que l'equip masculí de l'Astralpool Natació Sabadell tanca demà la divisió d'honor rebent a Can Llong, el Club Esportiu Mediterrani.
Els del Xava Gómez tenen la segona posició garantida i, per tant, afronten aquest duel contra els barcelonins pensant més en el play-off que començarà el pròxim 2 de maig. Per la seva banda, el Mediterrani lluita per la cinquena posició, sabent que una derrota demà els condemnaria a la setena i, per tant, els enfrontaria el Natació Sabadell als quarts de final del títol de Lliga. La cita, aquest duel entre l'Astralpul i el Club Esportiu Mediterrani, serà demà a les 6 de la tarda en horari unificat a Can Llong.
I tanquem la informació del Club Natació Sabadell dient que els dos equips de voleibol de l'entitat estan obligats a guanyar demà el segon partit de la fase d'ascens a Superliga 2 si volen mantenir les opcions de pujar a segona categoria estatal.
Tots dos han perdut avui amb una derrota per la mínima. Els nois que estan jugant a Pinto han perdut contra el Cádiz 2012 per 3-2, un partit que dominaven per 1-2. Demà els sabadellencs s'enfronten a les 11 del matí els anfitrions del Pinto obligats a guanyar. Per la seva banda, les noies del club, que s'han desplaçat fins a Socuellamos per jugar aquesta fase d'ascens, han estat a punt de donar la gran sorpresa contra les anfitriones, però finalment han caigut derrotades per 3-2. Demà a les 11 del matí s'enfrontaran al Seire Décimas Canari buscant aquesta victòria que els doni el bitllet per jugar a les semifinals de la tarda.
Parlem ara de futbol. Toni Saligrat recuperarà l'Eix Coc per enfrontar-se diumenge al Formentera. El de Torrent, en canvi, té difícil comptar amb Adri Díaz, que avui no s'ha entrenat amb l'equip i tot fa pensar que demà no viatjarà amb la resta de companys. Tot plegat a la prèvia d'un partit que avui ha analitzat en roda de premsa el mateix Saligrat.
El tècnic del Centre d'Esports Sabadell ha volgut treure dramatisme al compromís de demà, afirmant que passi el que passi, el de demà no és un partit decisiu. Sobre l'alineació, el de Torrent no descarta jugar amb defensa de 5 davant l'absència d'Òscar Rubio per sanció. Al mig del camp i a la davantera tampoc està segur que juguin d'inici ni Marc Martínez ni Felipe Sanchón. Saligrat n'ha explicat els motius.
No sé si estaran d'inici o no, però jo vull que estiguin al final i que estiguin bé. I són dos jugadors que marquen diferències, que tenen molta qualitat. I lo normal és que si no comencen acabin. Estaran al camp, segur. En els moments decisius estaran. I ells se tenen que mentalitzar d'això.
Avui ha passat per l'hotel suís Juan Arsen, el tècnic del Formentera, un equip que aquest any 2008 encara no ha guanyat a Sant Francesc i que a domicili està obtenint millors resultats. Arsenal ha apuntat quina és la causa d'aquesta dada i atenció, perquè el Sabadell faria bé de prendre nota.
Decirte que los partidos que hemos jugado aquí en casa desde que estoy yo, pues siempre lo hemos jugado con un aspecto muy importante que es el viento, ¿no? Y que condiciona mucho los partidos y aunque es para los dos equipos por igual, pues siempre el equipo que conlleva el aire a favor, pues tiene mucho ganado, pero por contra es una parte para cada equipo y eso ha condicionado prácticamente todos los partidos de aquí en atrás, ¿no?
Veurem si diumenge el vent no apareix i desllueix un partit que començarà a les 12 del migdia de diumenge i que podreu seguir des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Caixa o faixa pel filial del Centre d'Esports Sabadell en el seu duel de diumenge contra la Jonquera. Els arlequinats estan obligats a guanyar si no volen complicar-se molt la vida a la primera catalana de futbol.
8 derrotes seguides han fet que els de Carlos López hagin caigut fins a les posicions de descens de la categoria. Els arlequinats reben a un rival que té la feina feta i que no s'hi juga res. Després de tancar amb 4 derrotes als 4 desplaçaments consecutius que han tingut, els sabadellencs veuen en el retorn a Olímpia el gran al·licient per tornar al camí de la victòria contra la Jonquera. Sergi Estrada, capità del Sabadell B i que diumenge es perdrà aquest partit per sanció, assegura que en aquest tram final de temporada han de fer-se forts a casa, començant per aquest partit contra l'equip fronterer.
Ara venim de 4 fora, hem patit molt, també s'ha fet 4 partits fora a casa i és molt difícil, és complicat. I ara que juguem a casa nostra, els hem de fer 3 punts sí o sí, els 3 que es queden a casa, o sigui, fer que vinguin els equips i pateixin. Ens hem de fer forts i treure-ho com sigui.
L'enfrontament entre el Sabadell B i la Jonquera serà diumenge a les 12 del matí a Olímpia.
I l'Oarc Gràcia Sabadell rep demà l'Embol Bordils B, un equip que ja ha perdut la categoria a la primera nacional, però que a la primera volta va ser capaç de derrotar els de Miquel Benítez.
Els sabadellencs van fer un bon partit a terres gironines i van rebre 36 gols en aquest compromís. Els graciencs esperen poder lluitar per la cinquena posició final, tot i que el principal objectiu és assegurar el sisè lloc. El tècnic de l'Oarc, Miquel Benítez, explica quin és el repte que s'ha marcat l'equip per aquests 3 partits que resten.
Jo crec que, com a mínim, ens hem d'exigir guanyar els dos de casa i, a més, pel nostre públic, acabar amb bones sensacions aquesta temporada. I després el partit de Palautordera, que jo crec que serà probablement un partit de vida o mort per ells. A més, per ser respectuosos amb els rivals i amb la categoria, també hi hem d'anar totes i, evidentment, hem de competir-ho.
La primera oportunitat per seguir amb aquesta bona dinàmica i sumar una nova victòria serà demà a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal de Gràcia i en el duel que enfrontarà l'Oar amb el Bordils B.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 20 d'abril. Unes notícies que us hem explicat durant mitja hora i que podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Seguiu-nos tot el cap de setmana, que hi haurà novetats que podeu seguir també a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana i ens retrobem aquí dilluns a partir de les 9 del matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.